Ràdio Vilafranca. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts i la tercera hora està protagonitzada pel Català al carrer. Obrim amb el Català al carrer, per tant, retrobem la Teresa Casanelles, de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon any, encara ens ho podem dir,
I
oi?
I tant, igualment, bon any a tothom. Sí, això, tot el gener encara dura.
Un Català al carrer que té com a plat fort el concurs, concurs amb premi. Avui regalem una adaptació d'un llibre, d'un clàssic, de Ramon Llull, Les faules del llibre de les bèsties, adaptada per nens i nenes a partir de 7-8 anys, per Pere Martí, i il·lustrat per la Maria Espluga, de Barcanova Editorial. Aquest és el nostre premi, al qual optareu totes aquelles persones que truqueu i jugueu amb nosaltres al concurs. Un concurs que començarà pels vols d'un quart de 12. Abans, deixa'm que et pregunti com ha començat l'any, com ha començat el curs, el Consorci de Normalització Lingüística, el Servei de Català de Vilafranca.
Doncs bé, ha començat bé, va començar ja la setmana passada, vam fer així com les escoles, vam començar el dia 8. La setmana passada doncs, van començar els cursos que tenen classe dimarts i dijous i aquesta setmana doncs, hem començat els de dilluns i dimecres. I bé, les inscripcions ja les vam fer a final de desembre, a mig desembre, vaja. I tenim els cursos pràcticament plens, de totes maneres, ho podem tornar a dir, perquè com que això que dic, que van començar entre la setmana passada i aquesta, doncs si hi ha persones interessades que ara s'adonen que volen fer un curs de català, encara n'hi ha alguns amb algunes places lliures i durant aquesta setmana encara s'hi podrien afegir. Els bàsics uns inicials, com sempre, són els més plens, però tot i així algun horari, a les 4 de la tarda, no sé, hi ha alguna franja, que potser encara trobaríem alguna plaça, si algú vol provar. I després, quan anem cap a nivells una mica més alts, doncs també queden algunes places lliures. El curs elemental, per exemple, és el que està una mica més fluix. Sempre passa això, quan anem pujant de nivell, doncs va baixant una mica el nombre d'inscrits, eh? Hi ha persones, això, que quan han fet 2-3 cursos, doncs bé, amb això ja de moment ja van tirant i costa més doncs, que ja arribin a nivells més alts. Però bé, això, l'elemental encara hi ha algunes places, a l'intermedi també, el suficiència 1 també, que és un curs semipresencial, aquest és interessant, si no hi ha molta disponibilitat horària per assistir a classe, perquè només es fa classe un dia a la setmana, presencial, els dilluns a la tarda, de 6:45 a 8:45, i la resta de contingut doncs, es fa en una aula d'aquestes Moodle, virtual, en línia vaja, que cadascú segueix des de casa. I cada dilluns doncs, hi ha trobada amb la professora tutora per fer el seguiment i per fer algunes activitats a l'aula. Amb assistència dels dilluns ja es pot anar fent.
És un trimestre, és un quatrimestre, quan acaba?
És trimestre, sí, comença ara el gener fins a final de març. I llavors, doncs, això, a principi d'abril, ara no sé ben bé com cau Setmana Santa, que això sempre condiciona...
A principis d'abril.
Doncs llavors deurà ser, tornant de Setmana Santa, farem les inscripcions per engegar l'abril ja fins al juny, el tercer trimestre. Però bé, és això que ara encara hi som a temps. Els cursos en línia sí que són els que ja queden plens de seguida, eh? Aquests, tot i que principalment l'oferta és presencial, però l'oferta en línia també sempre hi és, s'omplen molt ràpid. Però també hem de dir que ara, a final de gener, acaba un curs C2 i al febrer en comença un altre. I els cursos C2 en línia també sempre tenen molta demanda. Per tant, qui vulgui fer-lo i veu que ara és un bon moment, que estigui al cas, jo ja us aniré informant, a finals de gener tindrem dates per inscriure's per fer el curs començar al febrer, un curs de nivell C2. Aquest sí que com a requisit ja demanem que es tingui un nivell C1, que es pugui acreditar i així poder accedir a aquest nivell que ara es demana mestres, es demana per entrar a algunes administracions,
oposicions...
Per tant, per això hi ha tanta demanda i...
Seguim sempre, igual.
Sí, clar, és que hi ha molta gent que de cop i volta ha necessitat aquest nivell. I s'està oferint per diferents bandes i també hi ha entitats que el fan, vull dir que es poden donar altres opcions, però clar, de mica en mica sí que es va absorbint aquesta quantitat de gent que el necessita, però encara n'hi ha, encara queda gent per tenir-lo.
Doncs anem ara a la capital del Cava amb el Miquel Cuenca.
Des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní iniciem aquesta primera càpsula del Català al carrer d'aquest 2026 i, com sempre, tenim a la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí al municipi. Bon dia, Sònia, i bon any.
Bon dia, Miquel, i bon any.
Ens veiem del 2025. Iniciem això sí, com sempre, com fem en aquesta càpsula i també en aquest Català al carrer, una nova edició. Avui, què ens portes?
Doncs us porto el gener, els barbuts i les mimes de gener. El gener és el primer mes de l'any, segons el calendari gregorià, ja ho sabem. El seu nom prové del llatí Januarius i està dedicat al déu romà Janus, que és el déu de tots els inicis i dels finals, de les transicions i del temps. És un déu que es representa habitualment amb dues cares, una que mira cap al passat i una altra que mira cap al futur. Aquesta simbologia encaixa perfectament amb el mes de gener, perquè el mes de gener és un moment de fer balanç de tot el que hem viscut l'any anterior i de fer propòsits nous per a l'any que comença. I, per cert, com que és el primer mes de l'any, ens farem el propòsit d'acostumar-nos, ja des d'ara, a escriure'l sempre en minúscula. D'acord? En català, tant els mesos de l'any com els dies de la setmana, com les estacions, primavera, estiu, tardor, hivern, s'escriuen en minúscula. Bé, doncs, tornem-hi. Al mes de gener, com ja deveu saber, trobem la setmana més freda de l'any, segons la tradició popular. Aquesta setmana se li diu la setmana dels barbuts. De fet, més que una setmana són 10 dies. Són els dies compresos entre el 13 i el 22 de gener. Avui és dia 13, per tant, comencem avui la setmana que en realitat són 10 dies dels barbuts, i acabarà el dia 22 de gener. En aquest període se celebren les onomàstiques d'uns quants sants que són representats en la iconografia tradicional lluint unes barbes llargues, espesses i blanques. Avui, 13 de gener, Sant Hilari. El 15 de gener, Sant Pau l'Ermità i Sant Maur Abat. El 17, Sant Antoni Abat. El 21, Sant Fructuós. I el 22, Sant Vicenç Màrtir. Es diu popularment que aquests sants barbuts porten el fred amagat dins de les barbes. Perquè sí, encara que fa mesos que parlem del fred, és el gener quan més viu el sentim en les nostres latituds. I el refranyer, com sempre, ens ho recorda també fent referència a aquest primer mes de l'any. Per exemple, el refranyer ens diu la setmana dels barbuts, setmana d'esternuts. Quan venen els tres barbuts, venen els freds cascarruts. Cascarruts és un arcaisme d'origen castellà que significa malcarat i esquerp, si ens referim a persones. I en aquest cas, doncs, vol dir sec, dur, i es refereix al fred. Un altre refrany. Per la setmana dels barbuts governen els tres germans, Tos, Moquina i Amagamans. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni, per Sant Antoni gelades i per Sant Llorenç calorades... Per Sant Sebastià fa un fred que no es pot aguantar. Sant Sebastià és el 20 de gener. Pel gener no et separis del braser, i el gener hi perd el metge i hi guanya el fosser. El que ens envia a la fossa.
Doncs amb aquests refranys, esperem que aquest últim tardi molt.
Esperem que sí.
Ens acomiadem d'aquesta primera càpsula del Català al carrer d'aquest 2026 i tornem amb una pròxima la setmana que ve, Sònia. Moltes gràcies.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Ja som tots al complet amb aquest Català al carrer, el primer d'aquest 2026. I ara, quan és un quart de 12 en punt, arrenca el concurs. El concurs, com sempre, Teresa, però en tot cas ens ho recordes que fa molts dies?
Sí, ja no ens ho recordem de res. A veure, doncs com sempre això, us dic una definició, una descripció més o menys d'una paraula i el que hem d'encertar, heu d'encertar, és de quina paraula estem parlant. Ja sabeu que si cal donem pistes... i una de les pistes que donem és el nombre de lletres que té la paraula. Doncs a veure, la primera. Avui sempre ho relacionem així amb un tema, relacionem amb objectes o amb accions, o sí, més aviat objectes aquesta vegada, relacionats amb l'habitatge. Dins d'un habitatge, dins d'una casa, hi pot haver mil coses, eh? Per tant, bé, hi pot haver de tot. Doncs va, la primera. Hi dorm el nadó que acaba de néixer. On dorm un nadó que acaba de néixer? Com anomenem d'aquest lloc? Doncs és una paraula que té 7 lletres. Si l'escrivim bé, té 7 lletres. Una altra.
Ser...
Bé, pot ser que doncs, podem dubtar... ens en deixem una. Pot ser que ens en deixem una.
D'acord.
En principi, n'ha de tenir 7.
Recordem el telèfon 938-727-2626. Podeu començar a trucar si la sabeu.
La segona. En necessites un si no vols que et robin la bicicleta. Què necessites per lligar la bicicleta a algun lloc? I és un element que serveix no només per bicicletes, eh? És per assegurar doncs, alguna cosa que no volem que s'obri. Doncs, com en diem d'això correctament en català, que això també a vegades és un problema que tenim amb aquesta paraula, que també té 7 lletres. A veure si trobem la forma com ho hem de dir. I la tercera d'avui, tub per on circula l'aigua. Aquests tubs que passen per, que també tenim això, a les cases i en tot arreu, no? Per circular l'aigua, els líquids per dins. Com en diem? És una paraula que té 8 lletres.
Quantes?
8.
8. En guanyem una.
8. Sí, 8. Doncs això, que també, aquí també avui juguem ara una mica amb això, que a vegades ho anomenem d'una manera que no és adequada en català, que no és la paraula que existeix en català, sinó que utilitzem la paraula castellana.
El castellanisme.
Sí. Va, a veure si les trobem.
Truqueu-nos al 938-727-2626. Regalem les faules del llibre de les bèsties de Llull, adaptat per nens i nenes, il·lustrat per la Maria Espluga, amb protagonistes com la llebre i el lleó, el rei, la puça i el poll, el papagai, el corb, o el simi.
A més, això, aquest llibre està molt bé, és infantil, però pels adults també és una manera que sí. Està molt bé de conèixer les faules de Ramon Llull. Que
també no, és una bona lectura,
els adults no les acostumem a llegir, els llibres de Ramon Llull.
I, a més, garantia absoluta perquè la selecció d'aquestes faules i l'adaptació han anat a càrrec del Pere Martí i Bertran.
Clar, això sí que és garantia.
Per tant, juguem a casa i és garantia. El 938-727-2626, ja hi ha trucat la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones, i bon any.
Bon any, Paquita, com prova?
Doncs pues mira, com sempre. Aquí guardadeta, que no m'acosti perquè ja ho estic, però vaja.
Doncs a cuidar-se.
Sí. Bueno.
Aviam, vols jugar amb nosaltres?
Hombre, per això ho faig.
Vinga, per quina vas?
A veure, jo em sembla que és bressol.
O sigui, que vas per la primera, ja ho veig. Allà, sí. Aquest lloc, aquest llit on dorm el nadó o els nens quan són petits fins a una certa edat, sobretot quan acaben de néixer, però fins a una certa edat, en diem bressol. Molt bé.
Sí, aquesta, jo bressol.
Com?
Que sí, que jo diria que és bressol.
Sí, 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 doncs és correcte, eh? Jo deia això, que si ho escrivim bé té 7 lletres, perquè aquestes paraules s'escriu amb dues S's. Bressol és una S sorda, per tant, n'hi hem de posar dues. I per això té 7 lletres. Si ens en deixéssim una, doncs clar, en trobaríem a faltar, diríem que en té 6. Però en té 7 perquè s'escriu amb dues S's. Molt bé.
Comences molt bé l'any amb nosaltres. Felicitats.
Sí, vosaltres també. Vinga.
Gràcies.
Adéu.
Tens el número 1.
Adéu. Adéu.
Bon dia. N'hi posem una de nova?
Va. A veure, aquest bressol, volia afegir que també, a part d'això de ser llit, també es parla de bressol quan parlem del lloc on neix alguna cosa. Per exemple, diem que Grècia va ser el bressol de les Belles Arts. Un lloc on neix alguna cosa, doncs també es fa servir aquesta paraula. Eh? Bé, repeteixo les dues que tenim i n'afegim una
tercera.
Recordem
i una més, vinga.
Sí. A veure, en necessites un si no vols que et robin la bicicleta. Com es diu aquest element que necessitem per assegurar alguna cosa perquè quedi ben tancada, eh? Es pot fer en un es pot posar en un armari, en una bicicleta, en algun altre lloc. Ara als gimnasos també es necessita això perquè aquests armariets per deixar les coses doncs, puguin quedar ben tancats. Doncs com en diem, d'això? Té 7 lletres. I després l'altre que hem dit és com s'anomena el tub per on circula l'aigua, els fluids, els líquids que circulen per anar d'un lloc a l'altre.
Tant a casa com al
tot
carrer,
arreu,
a la via pública.
Sí, exacte, n'hi ha de molt grans i de molt més petits. Doncs això, aquests tubs com s'anomenen? I és una paraula que té 8 lletres. I afegim una tercera. Part del llit on es col·loca el cap. La part del llit, del moble, diguéssim, o sigui, coixí, no.
D'acord, estava pensant
perquè
coixí.
Perquè ara me n'he adonat, ara
semblava
mateix,
que fos coixí.
Que llegit així podem pensar en el coixí. No, o sigui, el llit, el moble, sí, en si, abans de posar-hi matalàs i coixí, doncs normalment, a vegades no, els més moderns, però normalment hi ha una part que és la que es col·loca tocant a la paret i on s'hi posa el cap. I com que s'hi posa el cap, doncs té un nom relacionat amb aquesta part del cos, que la que jo demano té 6 lletres.
Que vols dir que n'hi ha més d'una?
Sí, també es pot dir d'una altra manera, que en té 3, espera, 6, 7, 9.
O 6 o 9.
6 o 9, també hi ha una altra manera de dir-ho, bastant similar, però i d'ús quotidià, jo crec, que és la que es fa servir normalment, no té cap trampa aquesta paraula. En pot tenir 6 o en pot tenir 9. Doncs va, a veure aquesta part del llit, com l'anomenem.
Em sembla que les oients han perdut la pràctica
a comprar avui
de concursar el català al carrer i han canviat hàbits i ara són a comprar. El telèfon és el 938-27-26-26. Truqueu-nos i jugueu, tant si l'encerteu com si no. Teniu número i tots aquests números. Abans no marxi la Teresa, 11:45, entren en un sorteig i una de vosaltres, un de vosaltres, s'endú aquestes faules del llibre de les bèsties de Ramon Llull en una adaptació molt xula, molt bonica per nens i nenes que ha fet el Pere Martí. Ara sí, s'anima aquest telèfon, aquest 938-27-26-26. Maria Àngels, bon dia.
Hola, bon dia i bon any, bon any.
Bon any, com prova, bé?
Bon any. Bé, una mica engustipada.
Mira,
això és la resposta del dia.
Aquest club és molt nombrós ara mateix, oi? Sí. No s'hi cap, no s'hi cap. Bé, doncs a cuidar-se i a fer bondat que no duri eternament, perquè es fan llargs ara, els engustipats, sí, sí. Aquests virus sí, sí. Són molt resistents ara mateix. Sí, doncs, Maria Àngels, jugues amb nosaltres, tens 3 opcions, pots triar.
Vinga, va.
Aquesta última, que heu dit.
La part del llit on es col·loca el cap.
Sí.
Què et sembla?
La capçalera?
La capçalera. Doncs sí, aquesta és la paraula, la versió llarga que he dit que es podia dir de dues maneres. Doncs la de 9 lletres seria això, capçalera. És una manera de dir aquesta part del llit que pot ser de diferents materials o encoixinada sí. o més simple o més complicada. On és la part on hi ha el cap, on col·loquem el cap al anar a dormir. Doncs molt bé, capçalera... Sí. És correcte.
Sí, però,
i encara ho deixem pendent per si algú altre ens vol dir l'altra opció.
La paraula curta.
Sí, la curta.
Val.
Molt bé.
Doncs gràcies per jugar amb nosaltres. Que milloris i tens el número 2.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
gràcies,
bé.
Adéu.
Adéu-siau. Bon arriben més trucades al 938-27-26. Antònia, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Bon any.
Igualment, gràcies.
També estàs encostipada o tu t'has salvat de moment?
No. No, vaja, no cridaré gaire, no? Perquè està al plat del dia.
Per si de cas.
I n'hi ha hagut molts.
D'acord, d'acord.
Que jo conec.
Doncs tens el número 3 i juga. Per quina definició vas?
Per aquesta del llit.
El llit. Què et sembla, doncs, a tu? Com ho diries?
Capçal.
Capçal, exacte. Aquesta és l'altra versió més curta, En podem dir capçal, en podem dir capçalera.
Ja veieu... També la sabia, aquesta, la
també,
capçalera.
No? Tant es fa servir l'una com l'altra. De fet, és això, ja es veu. Totes dues venen de cap, perquè és la part on hi ha la zona del cap, i són similars d'origen perquè tenen una C trencada, totes dues, tant capçal com capçalera, ho hem d'escriure amb C trencada, per tant, són paraules de la mateixa família, Molt bé, doncs ja ho tenim resolt.
El número 3 és teu, molt ben guanyat. I que vagi
gràcies.
Bé. Gràcies. Adéu.
Adéu, un altre
dia.
Ens queden les dues del mig, Les dues centrals.
Clar, una mica més difícils.
Com que has dit que potser a vegades les diem malament per influència del castellà, ara hi ha dubtes, però no dubteu, no passa res, tant si l'encerteu com si no, jugueu i teniu opció a guanyar llibre.
Va, les repassem i n'afegim una altra, vinga. Una que dèiem, que en necessites un si no vols que et robin la bicicleta. És una peça que utilitzem que té així com una forma de U, amb un pany que ens serveix doncs, per assegurar alguna cosa, amb una cadena, podem afegir una cadena, el pany...
Les maletes, ara van vulguem, en combinació, però
exacte,
abans, oi?
També, sí, tot això, aquest element, a veure, com en diem? Té 7 lletres. L'altre que també busquem és aquests tubs per on circula l'aigua, per tot arreu, per les cases, pels edificis, per sota terra...
Estan a la vista cada dos per tres quan aixequen els carrers, per mil una història.
I aquests sí que són grans.
Sempre es veuen.
Sí, doncs això, aquests conductes, com se'n diu per allà on circula l'aigua, aquests tubs?
El telèfon és el 938-72626 i n'hi posem un altre?
I n'hi posem un altre. Teixit gruixut... que posem a terra, que cobreix el terra. És aquest teixit gruixut que sobretot posem de cara a l'hivern, que té pèl, que també ens serveix per donar escalfor als peus. Doncs aquest element que posem a les cases o a qualsevol espai interior, bé, exterior també se'n fan servir. Com en diem d'això? També hem de mirar de no fer servir el castellanisme.
Quantes lletres?
6 lletres.
6. Aquesta és la pista per no utilitzar el castellanisme.
Sí, això mateix. Això seria el que tenim. Bé, no sé, podia comentar mentre es truquen això de capçal i capçalera.
Sí.
Capçal sí que és, vull dir, que hem dit això, que és la part del llit, i capçalera, que pot voler dir el mateix, però és una paraula que també té altres significats. Per exemple, en una carta, en un full on hi ha una factura, una carta, a la part superior a vegades hi ha imprès doncs, el nom de l'empresa, l'adreça, el telèfon... Ara cada vegada fem servir menys paper, però vaja, en format de PDF, diguéssim, el format també seria el mateix. Aquesta part on hi ha la superior on hi ha les dades de qui envia aquell document o de qui l'ha fet, també se'n diu capçalera. Això en castellà abans, que s'utilitzava potser més, es deia membrete. Doncs el que era el membrete en castellà, en català, aquestes dades de qui emet aquell document, se'n diu també capçalera. També en un diari, per exemple, no? La capçalera són els titulars, no sé si ho dic bé, prou bé, però
sí,
això,
sí.
No? El titular que hi ha en una pàgina, que a vegades només llegim que és la informació principal, doncs això també se'n diu capçalera. O, per exemple, en un programa de ràdio o de televisió, el que es posa al principi abans de començar, el programa, les imatges o l'àudio que es pugui sentir, doncs això també se'n diu capçalera. Per tant, tot ve de cap, no? D'inici, tant en un diari, en un programa, en una carta, tot és el principi, el que hi ha al capdamunt. És el cap també, doncs, per tant, també a partir d'aquesta família de paraules també es pot dir capçalera.
I vam acabar l'any, ara me'n recordo, buscant o presentant les paraules candidates a paraula de l'any.
Sí.
I clar, això ja s'ha resolt, no? Ja tenim
sí,
paraula.
Sí, no vaig tenir temps de dir com havia anat el resultat de les votacions, però bé, sí, a finals de desembre ja es va donar a conèixer. Hi va haver un rècord de participació.
Ah, que bé.
15.513 persones hi van participar. El 2024 n'hi havia hagut unes 10.000, el 2023 ja n'hi va haver 14.000, el 2024 va baixar una mica. I la paraula que va ser guanyadora va ser vespreig. Recordeu que hi havia una proposta de 10 paraules, s'havia d'escollir entre aquestes 10. Vespreig va tenir el 25,6% de vots. És aquesta activitat que ara està com de moda, que es fa cap al vespre per sortir amb amics, per fer una activitat així social, com que es fa al vespre, doncs en comptes de dir-ne tardeo, que és o tardeig, que s'ha fet aquesta mena de catalanització, doncs la proposta és dir-ne vespreig, i a veure si l'Institut d'Estudis Catalans doncs, decideix ja incorporar-la al seu diccionari, que és una possibilitat que hi ha quan hi ha aquesta votació i hi ha una paraula que guanya. De totes maneres, la que va quedar en segon lloc, amb un 22,5%, molt a prop, era IA, les sigles que responen a la intel·ligència artificial, que també, com que cada vegada es fan servir més i intel·ligència artificial és tan llarg, doncs és més fàcil dir
IA. Ho acabarem dient i s'acabarà acceptant.
Sí, jo crec que sí. Va tenir molts vots, també.
Són 2:15, anem a sortejar les faules de Llull. Surt el número 2, per tant, Maria Àngels, són teves. Quan et vagi bé, passa a buscar-les a Ràdio Vilafranca. Gràcies, Teresa, que vagi bé aquest dimarts.
Molt bé, fins dimarts. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Les vendes de vins cauen un 10% aquest Nadal respecte a l'any anterior. Amb l'inici de l'any nou és moment de fer balanç de què ens ha deixat aquest 2025. Més concretament, aquestes darreres setmanes de l'any, en matèria d'àmbit vitivinícola, les vendes de vins durant les festes de Nadal s'han vist afectades per diversos motius fins al punt de caure aproximadament un 10% respecte a les festes anteriors. No obstant això, des de la DO Penedès apunten que, en general, les vendes han anat bé. Aquest descens es pot concebre des de diversos punts de vista i per diverses causes. Una d'elles, tal com apunten des de la DO, és el factor condicionant que la DO Penedès sigui 100% ecològica. Aquest requisit ha impedit, doncs, que algunes firmes formessin part de la DO Penedès aquest 2025, motiu pel qual s'han hagut d'adherir a la DO Catalunya, una circumstància que ha distorsionat les xifres, segons apunten. No obstant això, des de cellers com Ferrer i Catasús, tot i el descens generalitzat, les vendes s'han mantingut i fins i tot s'han incrementat un pèl. Pràcticament 8 mesos després de la inauguració de l'exposició Simposi, aquest diumenge la Capella de Sant Pelegrí ha acollit l'acte de Cluenda. Oficis que parlen, vins que pensen, Simposi, que obria les portes aquest passat 15 de maig. L'esdeveniment va consistir a reviure l'experiència en viu d'una trobada de veus al voltant del món del vi, una trobada pensada com una conversa oberta i participativa acompanyada per la geografia d'objectes i veus de l'exposició. En aquest sentit, Manel Cortés, cocomissari de l'exposició, juntament amb Cor de Gat, expliquen la proposta que des del Vinseum també valoren positivament, apuntant alguns dels aspectes positius d'aquesta. Gran èxit de la cinquena edició de la campanya Comprem a Cunit amb els xecs descompte. Es reafirma com una acció estratègica per fomentar el consum local i enfortir l'economia del municipi. La cinquena edició de la campanya Comprem a Cunit, impulsada per l'Ajuntament a través dels xecs descompte, ha tancat amb uns resultats molt positius que consoliden aquesta iniciativa com una eina clau de dinamització del comerç local. En aquesta edició hi han participat 31 establiments del municipi, assolint un nivell d'efectivitat del 99,7%. El memorial de la Serra de Riés, en homenatge als soldats morts durant el combat a la zona en el context de la Guerra Civil, es trasllada excepcionalment aquest any al cementiri d'Olesa, de Bones Valls, a causa del tancament de la Serra de Riés per la pesta porcina africana. L'acte, organitzat pels ajuntaments de Subirats i Olesa, el Centre d'Estudis de Subirats i el Grup de Recerca Olesa Rural, tindrà lloc el dissabte 17 de gener a les 11 del matí. El cementiri d'Olesa acull les restes de soldats morts durant els combats a la Serra de Riés, fet que manté el sentit d'homenatge i memòria històrica. El parlament principal anirà a càrrec de Jordi Ramos, arqueòleg especialitzat en la Guerra Civil. L'acte és obert a tota la ciutadania i finalitzarà a la 1 del migdia.
Penedès en xarxa.
Catifa vermella i glamour per obrir les pantalles d'aquest 13 de gener. Hollywood ha celebrat la seva primera gran nit amb els Globus d'Or 2026, els premis que atorga l'Associació de la Premsa Estrangera. A la televisió, la gran triomfadora ha estat Adolescents, amb 4 premis. El drama de Netflix sobre un jove acusat d'assassinar la seva companya d'escola s'ha endut el premi a la millor minissèrie, millor actor per Stephen Graham, millor actriu de repartiment per Erin Doherty i millor actor de repartiment per Owen Cooper. També ha destacat en comèdia d'estudio, la sàtira sobre la indústria de Hollywood d'Apple TV, amb el premi a millor sèrie i millor actor per a Seth Rogen. I la millor sèrie dramàtica ha estat The Pitt, un drama mèdic d'HBO Max que acaba d'estrenar la segona temporada. Hem començat la setmana amb canvis i novetats a les teles clàssiques. El més sonat és que Marc Giró, un dels presentadors estrella de Televisió Espanyola, ha fitxat per a 3Media i ja prepara un nou programa a la Sexta que s'estrenarà aquest 2026. L'anunci s'ha fet públic aquest dilluns, un dia abans que Late Show, el programa d'entrevistes i humor que Giró presenta a la Primera, torni de l'aturada nadalenca. Ho farà aquest mateix dimarts a les 11 de la nit. De fet, queden dos programes, aquest i el vinent, que ja estaven enregistrats. Segons el comunicat de 3Media, Marc Giró es vincula ara al grup audiovisual privat per desenvolupar projectes diferents. Hores després que A3Media anunciés el fitxatge de Marc Giró després de diversos anys presentant Late Show, Ràdio Televisió Espanyola ha confirmat el retorn de Dani Rovira amb un nou programa d'humor a la Primera. El títol escollit és Al margen de todo, apostant per un gènere amb gran actuació en públic. Aquest nou show d'humor s'emetrà setmanalment i mostrarà les seves habilitats com a showman, acompanyat d'altres col·laboradors del món de la comèdia i la performance. Així ho han anunciat.
Dani, gracias. Es uno de los rostros más queridos de la pantalla y vuelve a Radio Televisión Española. El actor y humorista Dani Rovira presentará Al margen de todo. Es un nuevo programa de humor semanal que se va a emitir en prime time aquí en La 1. Rovira desplegará sus dotes como showman y lo hará acompañado de otros colaboradores del mundo de la comedia y de la interpretación. Vuelve a la cadena donde ya presentó con éxito de audiencias varias galas de los premios Goya i el programa d'humor La Noche de.
Així doncs, tot sembla indicar que Dani Rovira serà el substitut de Marc Giró. I encara un altre nom propi, Toni Clapés, que tindrà programa a 2Cat. Clapés ha tornat aquest dilluns al seu programa de ràdio, el versió RAC1, després de setmanes de baixa, i ha estat doble notícia per la tornada i pel seu fitxatge a la 2Cat amb un nou programa d'humor setmanal que es farà des del Molino de Barcelona. Amb aquest nou programa a Televisió Espanyola, Clapés ja és la tercera estrella de RAC1 que té espai a la televisió pública, ja que Jordi Basté, el presentador del món a RAC1, també es va estrenar a la 2 Catalunya aquest desembre passat amb el programa d'entrevistes Pla Seqüència, si recordeu, amb un primer capítol amb Iñaki Urdangarín. Recalem ara a la nostra, perquè 3Cat estrena avui Departament Amades. Després de La Casa Nostra, 3Cat amplia la seva aposta per la comèdia. La plataforma arrenca aquest any amb l'estrena de Departament Amades, una nova sèrie d'humor amb el segell del Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente, que està disponible a 3Cat des d'aquest dimarts. La ficció parteix d'un punt de partida una mica surrealista. Què passaria si les criatures imaginàries del folklore fossin vives i es passegessin entre els éssers humans? L'acció se situa en una oficina grisa i menys tinguda del Departament de Folklore i Tradicions de la Generalitat, també conegut com el Departament Amades, en honor al folclorista Joan Amades i al seu costumari català.
Benvinguts a la Direcció General de Folklore i Tradicions.
Generalitat de Catalunya. Al departament tenim dues feines. L'oficial és la d'oficina i no és perillosa.
Per l'absència de dents, jo diria que principis del 20.
Una liga!
Folklore!
Però després hi ha... l'altra. Saps totes aquestes figures del folklore que tant t'agraden? Existeixen.
Senyora, és en una oficina de la Generalitat de Catalunya.
La tàmpia il·lumina la cara.
La tàmpia...
obro la Petúnia per voluntat pròpia.
Voleu una targeta? Porto targetes.
Estic cruzant.
Ei, Miquel! Per què mossegues, nen?
Departament Amades consta de 6 episodis de 25 minuts que podeu ja mirar a partir d'aquest dimarts. D'altra banda, hi ha hagut una reacció favorable, unànime, de l'audiència al retorn de John Sistiaga aquest dilluns a 4. Explicar la realitat des de dins és l'objectiu del nou format de John Sistiaga 4. Es diu Proyecto Sistiaga i el periodista de recerca afronta 8 temes incòmodes sota un periodisme documental i rigorós, marca d'aquest reconegut professional. Per estrenar aquest dilluns, Sistiaga es va centrar en l'homosexualitat dins de l'Església.
Estás diciéndome que tú has tenido numerosas relaciones sexuales con compañeros, con sacerdotes.
¿Tú qué crees?
Soy monja y soy lesbiana.
No tan fácil.
Sacerdotes y curas que se suicidan.
Sí.
¿Se te puede llamar el abogado de los bastardos?
No me importa porque he conocido historias verdaderamente dramáticas.
Nos trasladamos a Miami y nos hicimos con la prueba directa que no sirvió posteriormente.
¿Tú te sientes Pantoja?
Yo quiero que se sepa la verdad.
Cuando eras pequeñita, ¿qué querías ser de mayor?
Quería ser una chica.
Llevaba casi 40 años viviendo de cara al mundo.
En les properes setmanes, Proyecto Sistiaga abordarà, per exemple, les realitats de mares a qui van sostreure els seus fills nounats o dels adolescents que arriben a Espanya sense cap adult responsable i en situació de desprotecció. Des d'aquest dilluns, a la 4, John Sistiaga. També ha tornat El Foraster, amb noves històries de la gent dels pobles més petits de Catalunya, entre ells un de penedesenc. La desena temporada del Foraster va començar a caminar aquest dilluns a TV3. Al llarg de 8 setmanes, Quim Masferrer coneixerà personatges entranyables i històries personals úniques en diversos punts de Catalunya per continuar manant a la graella i causant un veritable terratrèmol en tots aquells pobles pels quals passa.
Últim minut del darrer poble de la nova temporada del Foraster. En aquests moments, apago el micro. Ja tenim tota la temporada. Hem estat a Begur, Brunyola, Tivenys, Besalú, Arbeca, Pinós, la Vall de Cardós i Castellví de la Marca. S'acaba la temporada. A mi em passa una cosa. Quan no surt El Foraster per la tele, la gent em diu, hi ha gent que em dieu, ara no fas res. No, quan no surto per la tele és quan treballo, és quan fem els programes. I quan surt per la tele que em diu, oh, quina feinada que tens ara. No, ara ja no, ja està tot fet. Vacances.
Com deia el mateix Quim Masferrer, un dels pobles que visiten aquesta temporada que acaba d'estrenar és l'Alt Penedesenc Castellví de la Marca, on coneixerà un pagès amb tractor que fa coses diferents amb el tractor. I una temporada més, és clar, l'objectiu serà consolidar aquesta audiència fidel i, per què no, incrementar-la. Seguim al 3CAT aquesta nit al Sense Ficció. Podreu veure Et faran un home, morts silenciades. El programa Sense Ficció estrena a les 10:05 d'aquesta nit a TV3 i també a la plataforma 3CAT, un documental que investiga com van morir joves que van sortir de casa seva per complir amb l'obligació de fer el servei militar i mai hi van tornar. Les seves famílies van rebre el cos en un fèretre militar precintat i un certificat de defunció que no va esclarir la causa de la mort. El Sense Ficció ha aconseguit testimonis d'homes que durant més de 30 anys han silenciat el malson que van patir a l'Emili. Agressions físiques, abusos, maltractaments psicològics, tortures i violacions que han estat ocultes durant més de 3 dècades i que, gràcies al documental de denúncia coral, surten per primera vegada a la llum.
Vull compartir aquest Nadal el record del meu germà. Va morir en estranyes circumstàncies fent el servei militar.
Va arribar molt angoixat, plorant, estripat, esgarrapat.
Digue'm on ets, que et vindré a buscar. És que em persegueixen, és que em persegueixen, anava dient.
L'equip del documental ha escollit 10 testimonis que evidencien aquesta violència estructural al servei militar espanyol. I repassem sèries d'estrena. Des d'aquest dilluns, a HBO Max, en marxa la quarta temporada d'Industry. Diuen les primeres crítiques que és pura adrenalina financera. La sèrie d'HBO torna amb la seva millor temporada fins avui, més fosca, més intensa i més política. Al cim de les seves carreres i vivint la vida que es van proposar, Harper i Yasmin es veuen embolicades en el joc del gat i el ratolí d'alt risc que les porta per tot el món quan una prometedora empresa fintech irromp a l'escena londinenca.
Access changes people's lives.
I'm building a financial institution and I need a partner.
See what happens when you listen to me?
Who did I marry?
I got a tip that there might be more underneath the hood.
Without a smoking gun, you will lose.
You should get out before the end. He's in.
És la quarta temporada d'Industry a HBO Max. I des d'aquest dilluns a Netflix, el documental Una última aventura, Así se hizo Stranger Things 5. Tots aquells que han vist l'última temporada de Stranger Things estaven esperant l'estrena d'un episodi extra que finalment no ha arribat. En canvi, Netflix ha preparat un documental sobre el rodatge d'aquesta cinquena temporada de la sèrie, on explica alguns dels secrets d'una de les sèries més reeixides d'aquests últims anys i que ha marcat tota una generació. Aquest documental exclusiu de Martina Radwan se centra en l'enregistrament d'aquesta darrera temporada tan divisòria.
Writing the last lines that these characters would ever say, it was really hard to do. I mean, I remember more than anything just writing in series. Writing those two words having the biggest impact.
He walks away and closes the basement door. End series.
Això sí, els fans de Stranger Things trobareu a faltar dues de les grans estrelles de la sèrie, David Harbour i Winona Ryder, que no surten a aquest documental. A Filmin, avui s'estrena El Magnate. Es tracta d'una de les sèries sueques de l'any, el biòpic basat en la vida real de Jan Stenbeck, un pioner de les telecomunicacions i una de les personalitats més polèmiques del país. Als 35 anys, Stenbeck sembla tenir-ho tot, una carrera reeixida, una vida glamurosa a Nova York i un idili amb una socialité. Fins que una tragèdia familiar a Suècia l'obliga a tornar i assumir el lideratge de l'imperi industrial de la família. La visió de Jan, però, desfermarà una amarga rivalitat entre els seus germans, ja que el seu xoc entre tradició i innovació aprofundeix en velles ferides familiars.
¿Cómo salvamos Kinnevik?
¿Qué coño pasa? ¡Voy a perder la empresa! ¿Lo entendéis?
Ese será Jan, ¿no?
Sí, es él.
Mi hermana Margarita.
Hola, amor.
Hola, Jan.
Hola, papá.
Seguro que sí.
La madera y el acero se están muriendo.
Y Kinnevik es madera y acero.
Tiene que ser duro no tener imaginación, Margarita.
¿No le preocupa que la gente se quede en el paro? Los
empresarios... És l'estrena d'aquest dimarts a Filmin, El Magnate. Aquest dimecres a Netflix, Taskari, la red del contrabando, nova sèrie índia que combina thriller i drama. Dirigida per Raghav Jairath, aquesta producció original aprofundeix en un territori poc explorat a les sèries, la duana de l'aeroport i la lluita contra el contraban internacional. Amb Imran Hashmi en el paper principal, la sèrie continua la tendència de les ficcions modernes de l'Índia centrades en la seguretat nacional. En aquest cas, un agent de duanes i el seu equip s'enfronten a un famós contrabandista que dirigeix una poderosa organització criminal.
Aduanas de Mumbai interceptó 12.000 millones de rupias de contrabando.
La operación dirigida por el comisionado fue un gran éxito y un gran golpe para la red de contrabandistas.
Cada año entran por los aeropuertos 300 toneladas de oro y decomisan 722 kilos.
Avinash, forma un equipo con gente honesta.
Encara haureu d'esperar fins demà per descobrir aquesta nova sèrie índia, Taskari, la red del contrabando. Dijous a Netflix arriba la minissèrie Agatha Christie, Les Siete Esferes. Agatha Christie és una de les escriptores més importants de la història de la literatura, amb els seus mítics Hèrcules Poirot o Miss Marple, però també la seva novel·la El misteri de les set esferes, publicada l'any 1929, que Netflix adapta en tres episodis i un repartiment britànic a l'alçada. Mia McKenna-Bruce és Lady Eileen. Al seu costat, Helena Bonham Carter interpretant Lady Caterham. I també trobem Martin Freeman, que fa el salt de Sherlock, el misteri marca Christie, interpretant el superintendent Battle, un oficial de Scotland Yard. Aquesta és la sinopsi. Som a Anglaterra, el 1925, en una luxosa festa en una casa de camp. Una broma sembla haver sortit terriblement i mortalment malament. La tasca de resoldre el misteri recaurà en la menys esperada de les detectius, Lady Eileen, que haurà de desentranyar una esgarrifosa conspiració que canviarà la seva vida i posarà al descobert els secrets més foscos de l'alta societat anglesa.
Lady Eileen, would you do me the great honor of allowing me to...
Jerry, wait, do you...
Wait! Do excuse me.
Can you attend to that infernal racket?
Els fans del misteri d'Agatha Christie gaudireu amb aquesta minissèrie Les Siete Esferes, que arriba dijous a Netflix. I aquest dijous, en aquest cas a Movistar Plus, El Turco, inspirada en una novel·la que recrea una sagnant història real, la del Turc de Moena, que continua molt present en una celebració popular italiana des de fa més de 300 anys. El Turco és una història d'acció, de venjança, de sang i de drama històric. Parlem, a més, d'una superproducció turca d'escala europea que estableix ponts entre cultures, protagonitzada pel carismàtic Can Yaman, el protagonista de Sandokan. Potser l'actor turc més famós de l'actualitat, gràcies sobretot a les telenovel·les que ens han arribat a Espanya per amenitzar-nos la sobretaula.
Every fairy tale has a monster.
Archers! Yeah!
Not for long.
Arriben de cop els 6 episodis de la que és la primera sèrie turca gravada en anglès i a hores d'ara ja ha estat venuda a més de 30 països. I acabem amb el plat fort seriòfil El Caballero de los Siete Reinos, que s'estrena dilluns vinent a HBO Max. Un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons, dos herois inesperats vagaven per Ponent, un cavaller ingenu però valent, Sir Duncan Lal, i el seu diminut escuder, Egg, ambientada en una època en què la dinastia Targaryen encara ocupava el tron de ferro i el record de l'últim drac encara no s'havia esborrat de la memòria col·lectiva, grans destinacions, poderosos enemics i perilloses gestes esperen aquests incomparables amics.
Así que, Sir Duncan el Alto. ¡Ah! ¿Qué tan buen caballero es?
Ya lo verá.
George R. R. Martin exerceix com a co-creador i és també el productor executiu de la sèrie. El Caballero de los Siete Reinos, en capítols de mitja hora de durada, ja té segona temporada confirmada pel 2027.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Abans d'acomiadar-nos, la Lourdes ens porta una història, aviam si la creiem o no, quan vulguis. Lourdes, som-hi. Hola. Sembla que no arriba la veu des de Domenys Ràdio. Lourdes, a punt per fake news? Si no entrem per ones, entrarem per telèfon. Lourdes, quina història
la,
tens?
La llei de Murphy, dia 13 de gener. Martes i 13. Mireu, normalment hi ha persones que acomiaden per moltes raons, però aquesta és sorprenent, ja que va ser per arribar massa aviat al seu treball. En un programa de televisió, doncs, aquesta notícia ha deixat amb la boca oberta als col·laboradors. És que una treballadora ha estat acomiadada de manera procedent per arribar massa aviat al treball. Així, la dona ha estat acomiadada sense indemnització i la decisió de l'empresa ha estat avalada per un jutjat d'Alacant que ha considerat tres motius per justificar aquest acomiadament. En primer lloc, la raó de l'incompliment de l'horari, ja que, a més, resulta que no és que arribés més aviat, sinó que a sobre, quan plegava, fitxava des d'uns quants quilòmetres després de casa seva. I la treballadora havia rebut diversos avisos de que estava arribant d'hora, que no incomplia, que no complia amb la seva feina i al final doncs va ser acomiadada.
Ostres, em sembla increïble, però suposo que si l'empresa et diu que no ho facis i tu insisteixes, deu tenir dret a expulsar-te. Diré que m'ho crec.
És certa. La
Ostres,
notícia és certa.
Com està el planeta.
És sorprenent, però sí, sí, ha estat així.
Increïble, increïble.
Increïble, totalment.
Així que, Lourdes, una abraçada. Fins demà.
Gràcies. Adéu.